Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, notícies.
Bon dia. El barri de Collfabà, amb una població de més de 6.000 habitants, ha reactivat la seva associació de veïns, amb la reducció del trànsit al passeig de Francesc Macià com a objectiu prioritari. A més, el veïnat també vol regular el soroll procedent de la ZEM Jaume Tubau i millorar les voreres i la il·luminació dels carrers perpendiculars a Francesc Macià. Tot plegat ho ha explicat a Cugat Mèdia la nova presidenta de l'associació, Maite Lopetegui, que ha reflexionat sobre la mobilitat al barri.
Està claríssim que Sant Cugat en 25 anys ha duplicat la població. Llavors, clar, tot s'incrementa, no? Però el passeig nostre, que era un passeig i es segueix dient passeig Francesc Macià, se diu d'aquesta manera, és tot menys un passeig, és la continuació de la ronda.
Mor Andrés Ortega, més conegut com l'Andreu del Xic Sant Cugat, l'antiga sala de festes referent als anys 90 a l'avinguda de Rius i Taulet de Sant Cugat. Ortega ha mort aquest diumenge a causa d'un ictus agreujat pel Parkinson que patia des de feia dues dècades. La sala de festes es va inaugurar el 1986 amb dues plantes i piscina interior, convertida en un referent de la nit. Alumnat de l'Institut Angeleta Ferrer participarà a la final del segon torneig de dramatúrgia per a instituts de la xarxa transversal. A l'esdeveniment, que tindrà lloc el 3 d'abril a la Sala Beckett de Barcelona, es culminarà el procés de creació de peces teatrals amb l'escenificació dels guions elaborats per Alba Pujol, Adriana Fuertes, Martí Atance i Roger Vilà. Valldoreix ha retirat aquest dimarts l'escultura Diàleg Monumental, feta amb el pi mort que hi havia a la plaça de l'estació de Valldoreix. Segons han detallat des de l'EMD a través de les xarxes socials, la fusta s'ha deteriorat i això podria implicar risc de trencament o caiguda. De moment, l'EMD encara no ha decidit què hi posarà al seu lloc. I en esports, Furtivos, la major exhibició d'helicòpters de radiocontrol, aterra al camp de vol de Can Graells, sota l'organització del Club Aeromodelisme Sant Cugat. Serà el 3 i 4 de maig. Una vuitantena de pilots vinguts de tota Europa demostraran les seves acrobàcies al cel santcugatenc. Una de les atraccions és veure l'italià Mirko Cesena, un dels millors pilots a nivell mundial. L'organització atorga diferents premis tenint en compte el nivell d'acrobàcies que ofereixen. Això és tot. Més informació a www.cugat.cat i a les nostres xarxes socials.
Cugat Mèdia, la informació de referència a Sant Cugat.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, 91.5 FM.
Bon dia, són les 10 i 3 minuts i això és el Faves Comptades.
Faves Comptades compta amb el suport de Fertres i Servimat.
Salutacions! Comencem el Faves Comptades, el magazín dels matins de Ràdio Sant Cugat. Rebeu una salutació de l'equip del programa conduït per Roc Casas, el control tècnic i sota la batuta de Carme Reverte i de qui us parla, Alba Triador. Avui és dimecres, 26 de març, i farem bullir l'olla amb tots aquests ingredients. Començarem dedicant els primers minuts a parlar del rol del pacient. Ens ho explicarà la psicòloga Lara Weinberg. I afegirem una dosi d'actualitat amb la tertúlia política, amb la participació dels partits amb representació al ple sota la batuta de la cap d'informatius d'aquesta casa, Mireia Puente. Després de les notícies de les 11, potenciarem el xup-xup de la ciutat amb un polsim d'economia. Parlarem sobre responsabilitat social corporativa amb Joana Coromines, directora de la Fundació Catalunya i membre de la Junta de Sant Cugat Empresarial. I afegirem una mica de patrimoni. Ens interessarem pel costumari de Sant Cugat i ens hi acostarà la directora dels museus de Sant Cugat, Alba Rodríguez. I per acabar ens preguntarem quants àpats hem de fer el dia. Ens en donarà la resposta el Gerard Pintor, director d'operacions de The Play Cook. Comença a bullir l'olla, això és el Faves Comptades. Música.
faves comptades.
A la secció d'avui de Benestar Emocional tornem a comptar amb la psicòloga Lara Weinberg, que podeu trobar al grup Sant Cugat a la plaça de Doctor Galtés. Benvinguda, Lara.
Hola, bon dia.
A la sessió d'avui em sembla que reflexionarem sobre els rols del pacient, oi?
Sí. Què fa el pacient a teràpia, no?
Abans de res, em sembla curiós que tu, sense cap complexe, li diguis pacient, perquè he vist, sobretot per xarxes, que hi ha terapeutes que també es refereixen a les persones que fem teràpia com a clients, oi?
Com a clients, com a les persones que acompanyo, com a... hi ha molts, molts noms possibles, és veritat. Hi ha alguna cosa, no?, alguna connotació de la paraula pacient, que a mi també em grinyola en alguns sentits, en d'altres m'agrada. Sí, és una decisió que prens com a terapeuta.
Sí, t'ho has plantejat.
No sé si m'ho he plantejat. Hi ha una part així del rol del clínic que li diu pacient a la persona que ajuda, que m'agrada i que crec que ja t'ubica en un lloc... No? I em sembla que està bé que sigui així. Jo em sento còmoda amb això. No em posa en un lloc com a terapeuta que m'incomodi. És veritat que hi ha una part del pacient, no?, que sí que no m'agrada tant, que sembla que sigui un rol passiu.
Vale.
Jo sí que defensaria que qui ve a teràpia té un rol actiu. I a molta gent també li costa això de no necessito ajuda, no vull que ningú em solucioni la vida.
Sí, perquè pensen que potser ja tenen espais per parlar, ja tenen els seus amics, ja tenen els seus... Però sí. És això el que et dona un psicòleg, realment, un espai? O què més et dona?
No és això, i jo crec que el que et donen els amics és imprescindible, potser és més important que el que et dona un psicòleg, però no és el mateix. Sí, el pacient, o com li diguis, ve a teràpia i té un rol molt actiu i com a terapeuta l'acompanyes i ets prou expert com per saber-lo acompanyar per resoldre algunes qüestions que no pots resoldre o no pots reflexionar o no pots pensar o no pots conèixer en altres espais de la teva vida. Jo crec que sí que passa alguna cosa molt exclusiva en l'experiència com a pacient, que no hi ha enlloc més, com a pacient d'una psicoteràpia. És veritat que no, que el que la gent et ve demanant, i quan és típic, i jo no sé si està ben entès, potser algun tipus de teràpies sí que responen més a aquesta qüestió de vull pautes concretes, vull eines, posa'm deures, no? Hi ha recursos de tipus d'autoajuda, em llegeix un llibre, 5 consells per no estar deprimit, no? Aquestes coses, ho ve demanant molta gent, i aleshores sí que entenc una postura més passiva de dona'm aquests recursos, i quan jo tingui totes aquestes eines que tu m'ensenyes, me'n vaig i estic bé. No és com treballo jo, i no és el tipus de pacient i el tipus d'actitud del pacient que rebo a teràpia, no? Aleshores, sí, no donem consells, o no de la manera que jo entenc la psicoteràpia. És un espai on vas a hi ha una part d'autoconeixement, d'ampliar espai mental, que sí que es pot fer de moltes maneres a altres llocs, però que es fa d'una manera molt especial en psicoteràpia. Pots elaborar i entendre una mica més com et vincules amb tothom, també a partir de l'experiència de com et vincules amb el terapeuta, i això és molt potent perquè t'ajuda a entendre en general quin estil tens a l'hora de vincular-te, quines dificultats, d'on venen, i elaborar tot això. Jo crec que és una experiència molt, molt interessant i difícil d'explicar a algú que no ho ha viscut.
Sí, perquè vols dir que parles obertament tu amb els teus pacients sobre quina relació esteu establint?
Això ho faig jo, sí. Algunes coses, i quan ho veig oportú, sí que parlo d'algunes coses que em fa sentir la relació amb el pacient o que el pacient projecta en la relació amb mi o que a mi em passen amb aquesta persona. I jo penso que és un element d'anàlisi que pot ser molt interessant i molt productiu pel pacient. Després també es poden pensar aspectes més defensius, no? Tots tenim recursos per protegir-nos d'algunes coses i alguns estan molt bé i ens serveixen. protegeixen quan hi ha una situació molt, molt, molt traumàtica, pel que sigui. Està molt bé protegir-se una mica i anar-la païnt de mica en mica, però hi ha alguns que ens fan desconnectar molt per poder elaborar les coses, per avançar, no? Per sentir-nos millor, i aleshores això també ho pots estudiar, conèixer en teràpia i veure com manegar-ho d'una manera més saludable. Això és molt difícil, que en una relació ho puguis analitzar profundament i treballar. Quan parlo de trauma, ostres, això és un tema important de psicoteràpia, no? El trauma a vegades ens fa por dir trauma. Què és? Semblen coses terrorífiques. Sembla que hagis d'anar al psicòleg i descobrir un gran misteri o una cosa horrible de la teva infància, la teva vida. No, no és això, no? Hi ha qüestions que són traumàtiques per algú, potser per algú altre, no? La mateixa situació, i hem de poder entendre per aquest algú, per què ha estat traumàtic, i animar-nos a identificar on està el trauma, poder pensar-lo i poder-li posar paraules i poder-lo desilenciar, poder-lo fer conscient, i ens ajuda també.
I pot passar una persona, encara que tingui ganes de començar aquest camí, una mica d'autoconeixement, i vingui a teràpia, un cop allà, pel que sigui, estigui bloquejat, no sàpiga de què parla, no tregui temes, què feu en aquests casos que el pacient no està sent actiu?
Clar, però és una manera d'estar actiu, també, adonar-te que no pots pensar sobre una cosa, que no saps per on tirar, que... Jo crec que ja és un tema de per si, i és un tema molt interessant. Si et passa a teràpia, és que et passa a la vida o amb alguns aspectes teus, no? Amb coses del teu món intern. Vull dir que pots ser molt actiu amb aquesta sensació i dir, mira, m'està passant això, i què et fa sentir això? És que no tens ganes de parlar-ne, és que no saps com fer-ho, és que no saps des d'on, no? Jo crec que el terapeuta pot tenir un rol una mica més actiu en aquests casos, no? I acompanyar. El pacient té un rol actiu, però per què no el terapeuta també, no? El que passa és que no té un rol actiu en el sentit de et soluciono la vida i et dic, mira, pam, 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 pam. Si no saps què et passa, ja t'ho dic jo, no? No. T'acompanyo a que ho puguis anar descobrint tu. Pot ser més o menys mobilitzant el que fem, i el pacient pot marcar fins on vol arribar. No vol dir que ostres, que parlem de trauma i d'infància i que hagis d'anar a revisitar coses que no vols.
No.
Bueno, es pot fer més focal, es pot fer més breu, es pot fer més o menys superficial, es pot fer de moltes maneres.
I en tot aquest procés en el qual tu també vas plantejant a vegades les preguntes adequades o vas posant aquesta part teva, no creus que en el fons també el que estàs fent és donar-li eines al pacient perquè després
sí,
ell mateix pugui fer-se aquestes en el futur? Perquè si no hauria de seguir sempre en teràpia, sí, fins que es mori.
Sí, jo crec que sí, que estàs donant recursos perquè el pacient després pugui ser autònom d'aquell espai i aquesta feina que tu vas fent la incorpori, la tingui interioritzada. D'alguna manera, jo recordo preguntes de la meva terapeuta que queden gravades a la meva ment i que a vegades dic, vale, no? És això, no? I a vegades és molt subtil, però és una manera d'estar, una manera de pensar, on tenir un interlocutor intern que ens funcioni millor i que ens ajudi a resoldre les situacions de la vida d'una manera creativa, diferent, i sortir d'aquesta repetició patològica d'anar fent el mateix una i altra vegada a la vida i estar en situacions de malestar, no? Mm-hmm. I jo crec que sí, que la teràpia ben feta t'aporta això, no? I queda incorporada així dins teu.
D'acord, Lara, doncs moltes gràcies per tota aquesta informació, molt interessant com sempre. Seguirem parlant-ne.
De res, gràcies.
Fins aviat.
Arreu couen faves, però només el Faves Comptades te les expliquem. Faves Comptades, el xup-xup de Sant Cugat.
Bon dia, comencem la tertúlia política Cugat Mèdia. Us parla Mireia Puente. Avui plantegem una tertúlia de serveis necessaris a Sant Cugat, de reivindicacions històriques, de compromisos i d'intencions, i de tot el que encara queda per fer. És cert que Sant Cugat en els últims anys ha crescut molt, però i que no poden haver-hi sucursals de tot a cada municipi, que per això hi ha les capitals de comarca. Però si fem un llistat, ens trobem que ni hospital, ni urgències pediàtriques, ni tresoreria de la Seguretat Social, ni jutjats, ara tampoc ni oficina del DNI. Potser avui ja està solucionat, però fins fa un parell de setmanes Sant Cugat feia més d'un mes i mig que tampoc oferia servei de CP per falta de personal, ni Institut Nacional de la Seguretat Social, ni trànsit, i segurament me'n deixo algun. El que hem dit, està clar, no pot haver-hi sucursals de tot a cada municipi, però no creieu que un municipi de 100.000 habitants i amb els impostos que es paguen hauria de tenir més serveis? Quins creieu que falten i per què? Abans de començar aquesta tertúlia, saludem els participants. A Jordi Puigneró, tinent d'alcaldia, per la part de Junts, bon dia.
Molt bon dia.
La regidora d'Esquerra Republicana, Esther Madrona, bon dia.
Bon dia, què tal?
El secretari d'Organització Local del PSC, Àlex Ballesta, bon dia.
Bon dia.
El regidor del PP, Alfredo Bergua, bon dia.
Bon dia.
La regidora de la CUP, Ariadna Sierra, bon dia.
Bon dia.
El portaveu de Vox, Marco Rodríguez, bon dia.
Bon dia.
I el portaveu de Sant Cugat en Comú Podem, Ramon Gutiérrez, bon dia.
Bon dia a tothom.
Doncs bé, si us sembla, comencem per representació al ple, com sempre fem. Jordi, tens la paraula.
Primer un petit apunt. No som encara oficialment 100.000 habitants. Ho dic perquè ho anem dient, però no ho som.
Bueno, però hem de rodonir i, de fet, en l'esmorzar del govern amb la premsa ja parlàvem d'aquests 100.000 i és una xifra en la que tots hi estem ja fixats, eh?
D'acord, però encara oficialment encara no ho som. A veure, jo per primer, abans d'anar directament als serveis que, evidentment, li manca a Sant Cugat, jo faria un parell de reflexions. La primera és que aquesta és una ciutat, com molt bé has dit, que ha crescut molt, era un municipi dels, no diria dels petits de la comarca, però sí dels mitjans, i actualment som el tercer municipi de la comarca. O sigui, hem passat per davant de ciutats com Rubí i Cerdanyola, i en el moment que es van decidir posar aquests serveis a la comarca, doncs Sant Cugat no n'hi va tocar ni un, per dir-ho així, no? O pràcticament cap, i els van repartir per altres municipis de la comarca. La realitat que hem viscut aquests darrers 25-30 anys és que el salt demogràfic de Sant Cugat, però no només demogràfic, també econòmic, perquè m'atreviria a dir que som pràcticament, o gairebé, podríem dir, la primera potència econòmica de la comarca en aquests moments. Per nombre d'empreses de l'IBEX, per molts factors, per la situació geogràfica, però en canvi, les administracions que haurien de situar aquests serveis a Sant Cugat doncs no han fet els deures, Evidentment, la de l'Estat és flagrant, però també hi ha alguns casos de la Generalitat. Vull recordar que som, en matèria de policia, som comissaria dependent de Rubí, en matèria de Mossos. No tenim ni tan sols ABP pròpia. Vull dir que aquí podríem una miqueta repartir a tot arreu, però especialment, evidentment, a l'administració de l'Estat, que clarament no ha fet els deures, no? I la segona idea que volia llançar és el fet de que hauríem tots d'apel·lar una miqueta al principi de responsabilitat competencial, perquè després hi ha una mica de cara dura. O sigui, no s'hi val en dir, escolti, jo li donaré el servei si vostè em posa unes oficines. Jo li donaré el servei si vostè em posa, em paga el que costa, diguéssim, doncs aquest servei a la ciutat. I si no, no li poso, no? Home, això també s'hauria d'acabar. Si algú no vol exercir les seves competències i no vol pagar per les competències que té, que les traspassi. És així de senzill. Dic, el que no s'hi val és estar aquí... En fi, no, jo vull tenir la competència, però no vull ni pagar-la, i el servei prestaré un servei absolutament en precari, no? Per tant, això ens passa massa sovint amb determinats serveis que presta l'Estat a Sant Cugat. Per tant, demanaríem també, evidentment, responsabilitat competencial, ja que la volen tenir, perquè, escolta, si no la volen, que ens la cedeixin o que la cedeixin en una altra administració. I després, si voleu, entrarem en els serveis concrets que li manquen a aquesta ciutat en matèria, evidentment, doncs, dels que has comentat en la teva llista.
Mm-hmm. Esther. Sí, jo potser sí que entro, Jordi, una mica en aquests serveis com estrella, no?, o aquells serveis que des d'Esquerra Republicana sí que entenem que falten a la ciutat. Compro gran part del discurs que feia el Jordi en aquest sentit de planificació, no? La radiografia de la ciutat crec que és coneguda i compartida per tothom, per tant crec que no cal repetir-la, però sí que és cert que en aquesta ciutat a les portes, si Jordi no podem dir encara directament 100.000, doncs com a mínim a les portes del 100.000 habitants, crec que sí que ha arribat el moment de reclamar o seguir reclamant, de fet, algun d'aquells serveis públics que crec que són necessaris en aquesta ciutat. I deixeu-me que faci un apunt en termes de reflexió, que jo crec que no provocarà debat, perquè al final és la realitat, que és que Sant Cugat és una ciutat que, com la majoria de ciutats del país, s'està envellint, no? Aleshores, sobreentenc, o m'agradaria sobreentendre, que també en vistes d'aquest envelliment de la població no només hem de tenir serveis o equipaments que evidentment doncs puguin oferir una atenció directa a aquest perfil poblacional, com per exemple, no? Hospitals, residències o centres de dia, sinó que crec que també hem d'estar predisposats a treballar per aconseguir que la majoria de serveis públics que tota la ciutadania pugui necessitar, doncs també puguin ubicar-se a la ciutat per un tema de facilitar aquest accés. Aleshores, en termes concrets sí que m'agradaria destacar algunes coses, algunes ja les he dit, ja les he començat a avançar ara, com aquest concepte de residència o centre de dia, també evidentment el famós hospital, que jo crec que és una reivindicació que no sé si tots, però com a mínim la majoria dels partits polítics que estem ara representats en aquesta tertúlia doncs l'hem anat reclamant. Crec que també podem explicar aquesta reivindicació històrica dels jutjats, que sembla que comença a ser també una realitat a la ciutat, els famosos intercanviadors, que jo crec que treballar en la línia d'assegurar que el transport públic doncs és fàcil de fer servir a la ciutat, doncs crec que aquí també hi hauríem d'estar tots i totes d'acord, no només parlo de transport públic en el sentit ferroviari, trens, ferrocarrils, Renfe, sinó també pensar en que potser Sant Cugat també necessita una estació d'autobusos que permeti també la connexió d'autobusos entre les ciutats de la comarca, i m'agradaria acabar aquesta primera intervenció amb una reflexió d'un fet que està passant no només a la ciutat sinó a moltes altres ciutats de la comarca i del país, que és el tancament de línies de les escoles públiques, que jo crec que això potser ho deixo així una mica, faig una mica de globus sonda i m'ho guardo una mica per la segona intervenció.
Uh-huh. Àlex.
Bé, jo crec que si bé és cert que hi ha serveis que no depenen directament de l'Ajuntament, que és veritat que Sant Cugat no té, bé ser els jutjats, bé ser l'hospital, bé ser l'Oficina de la Seguretat Social, també hi ha serveis que depenen de l'Ajuntament, per exemple, el transport públic o la gestió d'equipaments esportius, i nosaltres ens han arribat moltes queixes del gimnàs del centre, que tampoc estem portant del tot bé. Jo crec que hi ha dos punts que expliquen aquesta manca de serveis. En primer lloc, ja ho apuntava el Jordi, un creixement hiperaccelerat. O sigui, jo vaig buscar una comparació de quan havia crescut Sant Cugat del 2000 al 2023, ha crescut uns 45.000 habitants. Estàvem en 52.000 i ara estem, això, orbitant els 100.000 habitants. Sabadell, en comparació, ha crescut de 183.000 a 218.000. És a dir, estadísticament, per percentatges, no és tan notable, no? I en aquest sentit, es pot dir que, tot i que portem molt de temps reclamant aquests serveis, la justificació per tenir-los o perquè l'administració ens faci cas, diguem, és relativament recent. Llavors, després hi ha un altre punt. Molts d'aquests serveis, jo m'enfocaré en el tema dels jutjats, és molt feixuc aconseguir uns jutjats, perquè hi ha àmbits que depenen, per exemple, la construcció de l'edifici depèn de la Conselleria de Justícia, la creació del partit judicial i la dotació de la planta judicial depèn del Ministeri de Justícia. Em sembla que es poden comptar amb la mà el número de vegades que s'ha reformat en la relació de partits judicials, per exemple, a Espanya. Són coses molt feixugues i que triguen molt de temps, no? I després hi ha un segon punt, que és una mala gestió d'aquest creixement. En aquesta època que he dit, va governar sobretot Convergència. En aquest sentit, l'alcalde Aymerich i l'alcalde Vallès, els dos, jo crec que l'alcalde Vallès s'emmiralla molt en el senyor Aymerich, van fer referència a parar el creixement. Parar el creixement no es pot parar el creixement. És a dir, sempre hi haurà gent amb diners que pot venir a comprar-se un pis o que pot venir a fer-se una casa. Llavors, voler parar el creixement és renunciar a gestionar-lo. I en aquest sentit, doncs, ens trobem que hi ha barris que no tenen ben feta la connexió, bueno, que en general que hi ha serveis que no estan, diguem, a nivell de lo que és la ciutat de població.
Alfredo.
Sí, bon dia. Aquest matí he fet una mica l'anàlisi de veure quan va arribar a Sant Cugat als 50.000 habitants, que va ser l'any 98. En l'any 98, estem parlant de fa 26-27 anys. En aquell moment, com també ho deia el Jordi abans, Rubí, Cerdanyola, eren ciutats de l'entorn amb una població de sobre dels 50.000. En aquest cas, Rubí estava pels 56.000, l'any 98, Cerdanyola una miqueta més, una mica menys que Sant Cugat, els 51.000. Clar, una ciutat que dobla la població pràcticament en 20 i pocs anys, pues és òbviament que aquí hi ha hagut un creixement molt ràpid per part de poblacional i per part d'habitatge, i no un creixement exponencial al mateix ritme del que seria el tema de serveis. Podríem fer la carta dels Reis Mags aquí ara mateix, no? Perquè a tots els àmbits ens ocorreria qualsevol instal·lació, equipament necessari. Però sí que jo em voldria centrar, potser en algú que ja ha sortit ara fa un moment, que era el tema de l'hospital, com a gran reivindicació de ciutat que portem molts anys reclamant-ho, no? Vam saber, ara fa un any o així aproximadament, que aquí a Sant Cugat faríem un centre d'alta resolució. I això, no, evidentment, nosaltres ja ho vam denunciar, això no resol el problema, i és que depenem de Terrassa, Rubí, Sant Cugat, Castellbisbal, són 400 i pico mil habitants per un únic hospital, en aquest cas. I, per tant, quan veus que el govern municipal i partits que ens presentem a les eleccions i quan reclamen l'hospital i que deuen amén a la nova proposta, després de propostes que venim escoltant des de fa anys de que es farà això i trobem amb el car aquest que diuen, doncs la veritat és bastant decepcionant. Llavors jo entenc que sí, que l'Estat evidentment té responsabilitat amb algunes competències que tindria que exercir i no està exercint, ara mateix doncs, el tema de la seguretat social, podríem dir, o els jutjats quan ha tardat tant a tenir-los, i la CNP, la comissaria, doncs, que sembla haver si s'arregla d'una vegada, però la Generalitat, també ho has dit, també té responsabilitats, tu vas formar part del govern de la Generalitat durant un temps, Jordi, i per tant saps perfectament que el problema dels Mossos no ve d'ara, quan tu governaves també hi era aquest problema, no? I per tant, clar, és molt maco dir pues, que els de fora tenen molta responsabilitat, però l'Ajuntament com a tal també té les seves responsabilitats. L'Àlex feia ara un exemple molt clar, el tema, per exemple, dels equipaments esportius, que és una responsabilitat directa del govern municipal. Bueno, pues veiem pues, com està la situació.
No,
aquí parlem d'equipaments que fan falta a la ciutat, però si tu responsabilitzes altres administracions també has de fer una mica d'autocrítica i dir que des de l'Ajuntament de Sant Cugat...
No tenim de pavellons esportius a Sant Cugat.
Insuficients totalment per la població que tenim.
Una cosa que sigui insuficient, una cosa és que no tinguis absència de servei.
Saps perfectament que hi ha una banca d'instal·lacions esportives flagrant des de fa molts anys, que es ven reclamant, però bueno, recordo que a inici de mandat i que es va presentar una moció, en aquest cas per part del Partit Popular, per intentar buscar un acord de ciutat amb el que necessites en quant a tots els àmbits, amb la creació d'una taula per treballar les necessitats en relació als equipaments, i a dia d'avui, quan partíem, portem dos anys de mandat, aquesta comissió ni se sabe, ni s'ha format, ni nada.
Ariadna. Gràcies. Sí, o sigui, seguint una mica el fil, Jo trobo que sí que per un costat és obvi, no?, que hi ha una sèrie de serveis com els que hem nombrat, hospitals, jutjats, oficines estatals, no?, que la realitat és que les decisions es prenen des de la Generalitat i des de l'Estat, i aquí pues, no s'han tingut en compte el creixement real tampoc de la ciutat. Jo sí que estic d'acord en que segons quins criteris polítics o de repartiment territorial que no han posat al centre les necessitats reals de la ciutat. I aquí podria estar d'acord amb la responsabilitat competencial que cal que aquestes institucions tinguin arreu, i si no, pues sí, en aquest cas estem d'acord que traspassin les competències. Però sense anar-nos tan lluny, no?, i acotant-ho també una mica com ho dèiem, jo trobo que hi ha dos problemes de fons més que no estem tocant, que per un costat és la raó de fons del perquè de tot això és el model de ciutat impulsat a Sant Cugat, per un costat, i és que si impulsem un model dormitori, un model de jardí, no?, amb molt espai verd, amb habitatges dispersos, pensat per una determinada vida, però amb menys equipaments públics i poca cohesió entre barris, doncs ens trobem amb això, ens trobem amb barris que falten equipaments essencials, que falten serveis, que no hi ha un mapeig tampoc ni una visió estructural de tota la ciutat. I vaig després al segon problema de fons, i és que Sant Cugat s'ha considerat sempre un municipi amb alts nivells de renda, i han hi hagut serveis privats que justament amb aquest han servit d'excusa una mica, no?, per no invertir en aquests equipaments i en aquests serveis públics. I poso dos exemples, clar, l'hospital i la residència. Tenim un hospital privat, però és que ja tenim un hospital privat, per tant, no us cal un hospital públic. És que ja teniu moltes residències privades, no us cal, no?, perquè ja compliu les ràtios de places, per tant, una altra pública no us cal, no? I aquest és un altre problema de fons que té Sant Cugat. I tot, bueno, el problema no és només de les competències municipals, perquè sí que hi ha altres ajuntaments que han sabut pressionar per aconseguir aquests serveis essencials, i aquí s'ha prioritzat un model de ciutat que afavoreix determinats interessos econòmics. Llavors, si tindrem o no aquests serveis, en els quals també estic d'acord que hi ha de competències municipals que en falten, i molts, i podem després fer la llista als Reis, i em semblarà estupendo, tinc una llista molt llarga, però tenir-los o no dependrà també de pressió política i ciutadana, i també, sobretot, de quin model de ciutat impulsem i d'on posem al centre, o sigui, que posem al centre les necessitats o els interessos, no?
Marcos.
Bon dia. Bueno, jo venia aquí, la veritat, amb un tema de tertulià que jo pensava que estaríem tots en línia i alineats, no? I la veritat és que m'ha sorprès la primera intervenció del Jordi, no? Bueno, nosaltres tenim, jo crec que tenim tots les mateixes reivindicacions, no? I recolzem les mateixes, no? L'oficina d'expedició del DNI, de la Policia Nacional, l'Hospital Públic, jutjats, oficina de Solidaritat Social, urgències pediàtriques, estem tots d'acord. Llavors, jo crec que ens hem de posar a treballar per donar millor servei als veïns i les famílies de Sant Cugat, no? I aquí pues, sempre tindran el nostre partit, que és Vox, recolzant per sobre les ideologies totes aquestes necessitats, no? Sant Cugat té moltes carències, però això és per una falta de planificació. I aquí la responsabilitat és principalment dels governs que han estat a l'Ajuntament de Sant Cugat de Vallès, en aquest cas, i també a mi crida l'atenció, sincerament. Jo no volia entrar en polèmica avui, no? Amb una cosa que tenien que anar tots aliats, però clar, és que aquí hi ha diferents partits o diferents persones que representen partits comencen a treure's la responsabilitat de sobre, no? No, és que aquí és tot l'altre, però a veure, aquí moltes persones que han parlat han governat o han sigut socis de govern o han estat o bé a Madrid o bé a la Generalitat de Catalunya, amb la qual tenen responsabilitat directa d'aquestes carències, directa, per falta de planificació. I primera intervenció, i perdona Jordi, però no vull entrar en polèmica, però clar, la carta de... és culpa de Madrid.
No, jo no he dit això, no, eh?
Bueno, sí. Això és una deixadeixa de l'Estat, del govern central... Bueno, això és la carta fàcil, no? La carta de sempre...
Real,
és la carta
real.
És la carta, com ho diria, per no vull ofendre, no? Pues de lloriqueo, de la culpa és de Madrid... Bueno, i això... Jordi, l'any 2025 ja no cuela, lo siento, no cuela, perquè la gent...
No posi'm exemples, no de dir frases eloqüents, posi'm exemples.
La gent no és tonta, però, llavors
no,
això cuela
exemples. Cola o no cola, que no tinguem oficina al DNI?
Fa 25 anys, 30 anys, amb el senyor Pujol, que la culpa jutjats, és de Madrid, però clar, l'any 2025... I l'exemple és clar, bueno...
Se'ls ha dit vostè, ha fet la llista, tots són de l'Estat.
Però a veure, per què la comissaria... Bueno, l'oficina d'expedició de DNI de Sant Cugat del Vallès no la tenim ara oberta.
Pues pregunta
per una deixadeixa.
Perquè Espanya no vol pagar.
Una deixadeixa.
A veure què dirà.
D'anys.
Recordeu que queda el Ramon encara.
Jo recordo moltíssims anys de reclamacions de la Policia Nacional de Sant Cugat dient que les condicions de laborals que tenien Sant Cugat del Vallès no eren les correctes.
I qui ha de pagar el local? L'hem de pagar nosaltres?
Jordi, perdona.
Bueno, però si volem un servei...
Deixem acabar el Marcos, després el Ramon.
Això és una vergonya.
Sí, concluyo perquè si no m'enrotllo. Però a veure, o sigui, la culpa no és de Madrid.
Responsabilitat.
Si aquí es reclama unes condicions d'un local amb unes condicions mínimes d'higiene, etc, per als treballadors d'aquest cas, i volem nosaltres que donin un servei aquí a Sant Cugat del Vallès, ens ho tenim que currar. No mirar una altra banda perquè se'n vagin a un altre lloc, i qui acaba perdent, al final, són els veïns de Sant Cugat del Vallès per les decisions dels polítics.
Sembla mentida que vostè digui això.
Li toca el Ramon i després Jordi, contestes tu.
Bueno, jo crec que en la línia del que s'ha dit fins ara, tots podem estar d'acord en que per població, però no només població, sinó també per pes econòmic que té la ciutat, etc, la ciutat no està acompanyada dels serveis públics que necessita. Però jo estic d'acord amb una cosa que ha comentat l'Ari, que és que en els últims 50 anys el model que s'ha prioritzat a la nostra ciutat ha sigut el del creixement urbanístic i el de l'atracció d'inversions privades, diguéssim, no? és cert que, o sigui, no hem tingut serveis públics essencials de l'estil, doncs, oficines, hospitals, de més, però sí hi han hagut unes inversions estatals i de la Generalitat i de més de la ciutat orientades en aquest sentit, no? És a dir, tenim 7 estacions de ferrocarril, tenim una macroautopista i, per tant, una connexió en termes de mobilitat a la nostra ciutat que altres voldrien. Tenim un centre d'alt rendiment esportiu, tenim una... I no nego que aquestes inversions són molt útils, per la nostra ciutat, però és cert que mentre s'ha prioritzat aquesta atracció econòmica, no?, o aquesta orientació a un model de ciutat concret, no hem fet el que feia falta per tenir en compte, com deia l'Àlex, el creixement que vindria, no?, i tota la població que vindria a la nostra ciutat. I afegir un element, també, la desigualtat que provoca tot això, no? És a dir, a la nostra ciutat això qui afecta principalment és a la gent gran, a les persones amb pocs recursos, a la gent jove, a la gent que no té vehicle propi per poder-se desplaçar i que, per tant, per fer segons quin tipus de gestions no pot demanar temps lliure a la feina per poder-les fer, etc, etc, no? Llavors, això perpetua el model d'exclusió de la nostra ciutat, de que només unes persones amb uns certs recursos o d'un determinat estil de vida es poden permetre viure a la nostra ciutat. Llavors, això crec que requereix d'una voluntat política que durant molts anys no és que no hagi existit, sí que ha existit, però ha existit en una direcció diferent, no? I no parlo de l'última dècada ni dels últims 20 anys, parlo dels 50-70 anys, no? És a dir, és una qüestió que ens ve de lluny. I, per tant, necessitem arribar a nous acords, és a dir, i en la línia que deia l'Àlex, o sigui, a mi, que l'alcalde de la nostra ciutat digui que l'objectiu és no créixer més, em sembla un error. Crec que l'objectiu...
Perdona, Ramon, i que pocs dies després anunciï la construcció de 3.000 habitants.
Crec que l'objectiu ha de ser anem a gestionar
públics,
el creixement que tindrem.
Sembla que ara estan en contra vostès de construir d'atge públic, està clar.
Jordi, veuràs la contradicció.
No fiquis... Sempre dius coses que no hem dit. O sigui, no facis sí. Això. No hem dit que estiguem en contra d'això. Hem dit que hi ha una contradicció sí. Entre dir que volem aturar el creixement i després fer coses aquestes, que està bé fer-les, eh?
Sí, jo no dic que no. La gent, no, perquè hagi, no perquè em vingui de nou, perquè es quedi.
Però no és cert. És a dir, no és cert. La població creix. La població creix de forma natural, creix, i a més, quan tenim una ciutat que és pionera en termes doncs, d'indústria tecnològica, que oferim més llocs de treball que població de la que tenim, perquè això és una cosa que ens passa a molt poques ciutats. A Catalunya només passa a Barcelona i a Sant Cugat. Doncs evidentment creixerem, llavors gestionem aquest creixement i tinguem en compte tots els serveis públics que fan falta per acompanyar aquest creixement.
Jordi, per al·lusions, abans de que contestis també m'agradaria afegir una pregunta, perquè veig que hi ha consens amb els serveis que necessitem dins el municipi, però no sé jo si començar ara a fer aquestes peticions serà o farà real que tinguem aquests equipaments i aquests serveis, perquè no sé quan es triga des d'un municipi a convèncer a una administració que es necessiten certs serveis, certs equipaments. Vull dir, amb l'hospital venim de molt lluny, ho sabem, hem passat per molts consellers, per molts alcaldes que han dit cadascú la seva cosa i seguim igual. Llavors m'agradaria que també en la vostra intervenció afegiu doncs això, si creieu que en algun moment serà una realitat o d'aquí 10 anys seguirem parlant del mateix.
Jo primer que m'agradaria apel·lar a la resta de membres aquí de la tertúlia, si estan d'acord o no amb que exercir la responsabilitat competencial. I això ho pregunto, ho dic perquè és que si no això canvia el mapa.
Sí, sí.
O sigui, si tu tens una competència, tu la pagues.
Sí, sí.
O sigui, això de tenir competències i que la paguin els altres, doncs, home, i per tant, m'ha semblat...
Crec que no t'hem contradit en això i per tant estem d'acord,
No, ningú t'ha contradit. Sí, sí que m'ha semblat que hi ha hagut aquí algunes persones que no estaven ben bé d'acord amb aquesta d'això, no? I que demanaven que nosaltres paguem no sé quines inversions d'oficines que no són competència nostra, en tot cas. Per tant, en tot cas, em sembla que primer hauríem d'estar d'acord amb aquest principi. Si estem d'acord, si algú que no està d'acord, doncs que ho digui. Cap problema, es pot estar no d'acord amb aquesta d'això, però em sembla que quan un té la responsabilitat ha d'exercir-la i ha de pagar-la i no demanar que li paguin els altres. Això és el primer. La segona cosa que volia dir, abans he fet una miqueta dos criteris que em semblaven interessants, que un era el creixement de la ciutat, efectivament, que es pot estar més o menys d'acord amb aquest creixement que s'ha produït, i Sant Cugat ha crescut molt, i això ha fet, evidentment, doncs, que ens faltin serveis. I la segona cosa que volia comentar ara és una miqueta de qui són responsabilitats i serveis. Aquí ja s'ha volgut apuntar a l'Ajuntament. Això alguns ja han intentat disparar contra l'Ajuntament amb uns serveis que, en fi, jo a la tertúlia a mi m'havien dit que veníem a parlar d'aquells serveis que no tenim a la ciutat, que no tenim. Ho dic perquè servei d'esports en tenim. Algú li dirà, no és suficient, podem estar d'acord. però, escolti, l'Ajuntament s'ocupa de prestar el servei d'esports en aquesta ciutat, eh? Amb múltiples pavellons, amb inversions, etc. Avui veníem a parlar de serveis que no tenim a la ciutat. I, per tant, aquí, els grans dèficits que tenim, jo abans he comentat, i no seré jo qui, mira, he format part del govern de la Generalitat. Escolti, la Generalitat també té una part de responsabilitat amb això. Jo no amago això, però és que vostès, senyor Bergua, l'Estat és com si no existís, no? No. O sigui, criticar l'Estat...
No. Tu has escoltat el que jo he dit?
Sí, és que no t'has sentit dir res.
He dit que tenia responsabilitat,
llavors,
evidentment.
És evident que aquí hi ha, podríem dir, dos responsabilitats. Podríem parlar que l'Estat, en alguns temes, segurament no ha estat prou... jo crec que el tema de l'hospital és el gran tema, per mi, competencial, en aquest cas, de la Generalitat, que s'hi ha de posar solució, i per això hi ha una solució sobre la taula, ara, conjuntament amb Rubí, amb un hospital lleuger, que a alguns no els agradarà, però com a mínim la Generalitat ha fet aquest pas, ha fet aquest pas. En el cas de seguretat de la policia de Mossos, aquí tenim comissaria, però de fet que no som una ABP, no som àrea bàsica, depenem de Rubí, per tant, potser això en algun moment, però la Generalitat està fent els deures en aquest àmbit, que n'hauria de fer més, segurament, però està fent els deures, però després hi ha altres casos que són absolutament flagrants. En el cas de l'Estat, per exemple, crec que n'hi ha, podríem fer la comparativa Renfe-Ferrocarrils, algú té aquest tema de les infraestructures. Aquí tenim, de mobilitat, aquí tenim, resulta, 7 estacions de ferrocarrils, totes amb estat de revista, diguéssim, no diré perfectes, però amb un bon servei, i tenim una estació de Renfe que ni és ni se l'espera. O sigui, responsabilitat d'aquí, de l'Estat. En un servei tan bàsic com és el de Rodalies. O sigui, un desastre absolut. Per tant, és com, o sigui, en aquest cas sí que és com si no tinguéssim el servei. Després tenim l'altra gran responsabilitat, és el tema dels jutjats, que per fi hem aconseguit. Abans deia el representant del PSC que hi ha tasques molt feixugues i que, clar, demanar-li a l'Estat que ens faci, en fi, que modifiqui la llei de planta judicial, doncs, home, això de feixug, res. És un tema de voluntat política. O sigui, és modificar una norma. És un tema del Congrés de Diputats. Passa que no hi ha hagut voluntat política fins ara, que s'han vist obligats a fer-ho. I, per tant, en aquest sentit, celebrem que finalment Sant Cugat tingui per això, perquè és l'avantsala per poder tenir jutjats. No? Per tant, per no allargar-me més, crec que en el cas de la Generalitat hi ha un tema que és el de l'hospital, i crec que, evidentment, aquí hem d'apretar perquè aquest hospital sigui una realitat, en la forma que sigui, encara que no sigui, com deia el senyor Bergua, un hospital, diguéssim, doncs, com ens agradaria, però com a mínim fer un primer pas d'un hospital que en podríem dir de dia, que avui dia, a més, això també cada cop més s'intenta que la gent no es quedi dormint als hospitals, sinó que pugui, que torni a casa seva, des de la perspectiva, diguéssim, dels nous tractaments que hi ha en aquests moments. I en el cas de l'Estat, jo crec que, evidentment, els jutjats i després tot el que són els serveis, com el tema de l'ATNI, que si voleu entrarem què ha passat amb aquest tema, i amb temes relacionats amb economia, el tema de l'estat social, de l'oficina de l'Atresoria Estat Social, amb el que hi ha d'empreses que tenim aquí que necessiten aquest servei, doncs, en fi, ja no parlem de Renfe, que seria el gran tema amb l'Estat. No? Per tant, qui no fa els deures en Sant Cugat és l'Estat i, en alguns temes també, a vegades, la Generalitat.
Ariadna, s'ha posat sobre la taula, no?, que el primordial o el més escandalós és el de l'hospital, que puc estar d'acord, però crec que també és la residència pública. Per mi claríssimament, el que corre més urgència i el que no aconseguim de cap manera, perquè no ho aconseguirem per molt que digueu que sí que serà pública, no ho serà, és la segona residència pública per la gent gran. Però és que tenim també un problema de reforçar l'atenció primària. No tenim CAPs funcionals a atenció completa a la Floresta i a les Planes. Tenim uns barris descuidats també a nivell de serveis. I això és tant competència de l'Estat, de la Generalitat, com també de l'Ajuntament. Igual que també amb els serveis d'atenció a l'educació, però també els serveis socials. Tenim uns serveis socials desmantellat, uns serveis socials que està al borde. I que a part tenim serveis que no funcionen, que estan incomplets, que no atenen a la població que haurien d'atendre, com si fóssim un municipi de 20.000 en comptes de 100.000. O sigui, tenim un centre obert al centre i un centre obert a la Floresta. Tenim un taller jove que ha de cobrir tot el territori, amb apenas només dos professionals, un i mitja. Crec que la inversió també ha d'estar en tots aquests serveis que sustenten la població. I ja podríem parlar també de les biblioteques o de serveis de proximitat als barris, que molt queda per fer.
No tenim biblioteques a Sant Cugat, no en tenim.
Els barris no en tenim.
És que hem vingut a parlar de serveis que no tenim. És el que era no,
hem
vingut
a parlar de serveis en general.
No.
Perdó,
vaja,
tenim biblioteca a la Floresta, tenim residència.
Veníem a parlar de serveis que no té la ciutat. Això
tenim residència,
dit, si
tenim
parlem,
segona residència pública,
temes.
Tenim
quina biblioteca
a la Floresta.
A les Planes.
Àlex, espera, que acabi l'Ariadna i després et toca
no,
tu.
No, clar, si no, si obrim no, el debat a tots els serveis, cap problema, eh? Però és que jo
no, però és que sembla que només podem parlar del que vostè vol parlar. I sembla que nosaltres no tinguem cabuda a parlar de totes aquelles coses que identifiquem que a Sant Cugat li falten, i tot això li falten. Són serveis que falten o que no falten? Tenim biblioteca a la Floresta?
Els serveis que no té Sant Cugat.
Tenim residència, tenim segona residència pública? La tenim?
Bueno, d'acord, però...
La tenim?
És que es parla de biblioteques.
No, doncs jo crec que podem parlar.
Es parla de biblioteques i parlar de multitud de temes.
Perdó, la cultura també és un servei que hauríem de poder prestar. Doncs ja està,
Ariadna. No sé si és
tant o
no.
Vale, doncs, Àlex.
Bé, no, jo també em volia sumar això. És a dir, no només parlem de serveis que no tenim, també hem de poder parlar de serveis que no funcionen. Punt. S'ha parlat de transport públic, s'ha parlat de temes que gestiona directament l'Ajuntament. S'ha de poder parlar de tot, crec, i més en una tertúlia.
Sí,
no ho sembla, no ho sembla.
Dic que era l'ordre del dia,
se'ns havia convocat. És com si et fas una tertúlia per parlar d'esports.
Fins on sé, les tertúlies acaben parlant del que...
Sí,
que no ens enviï un ordre del dia, que no ens enviï un ordre i parlem cadascú del que
li
dona. Li
toca l'Alfredo, que havia demanat torn. Vinga.
Hola, Àlex.
L'Àlex,
havies
acabat o no?
No ha començat.
Ah, vale, pensava que havia acabat.
A veure, jo també volia fer un apunt petitet del tema de l'ABP. Em sembla que va lligat amb els partits judicials i també ara sobre la porta que la tinguem. Només això. Després també, jo crec que ja tenim un exemple en el passat de creixement que s'ha gestionat bé i que és un, bueno, que és un bon exemple. És el barri de Collfabà. El barri de Collfabà és bastant equilibrat en quant als usos del sol, té el seu eix comercial, té zones verdes, té zones residencials, està bastant ben connectat en transport públic, les principals línies de bus, per exemple, passen per allà, tenen l'estació de Volpelleres, també la de la Renfe, i aquest...
Equipaments
bueno, tenen...
Escolars, sí, entén.
Sí, en té. L'Escola Bressol i l'Escola Gerbert Blanc. I en aquest sentit volem reivindicar-ho també perquè va ser fruit del pacte entre el PSC i Convergència i Unió. I en aquest sentit jo crec que per molt que ens puguem queixar ara dels serveis que es manquen o els serveis que... Tal, jo crec que la forma de posar remei en tot això és precisament aquesta. O sigui, quants més consensos incorporem en el desenvolupament de la ciutat reflectirà més les voluntats dels seus habitants i, per tant, serà millor. Sens dubte.
Alfredo.
Això últim em referia jo quan parlava de la moció que es va presentar a inici de mandat, per la treballa tots junts, tots els equipaments que fan falta, a veure quines administracions són les competents, fem un pacte de ciutat en aquesta qüestió, anem tots junts a reivindicar-ho, aquesta era la idea. Però, bueno, insisteixo, no s'ha fet res del dia, anem assabentant de les coses per la premsa normalment quan hi ha una nova novetat d'aquesta, i així s'està funcionant avui en dia el govern municipal. Però, bueno, en tot cas, a mi no se'm cauen els anells per dir que Renfe, pues, l'estació no funciona, no està com té que anar, i la competència és de qui és, i si no funciona, pues s'ha de dir. I perquè és la nostra responsabilitat, perquè primer ens devem a la nostra ciutat, ens devem als nostres ciutadans per sobre dels partits polítics. I penso que en això no tinc cap problema en dir-ho. Però a mi el que em fa gràcia és que sembla ser, no, que tots els mals, pues, venen de fora, no? I que hi ha una responsabilitat aquí del govern municipal. Jo, a mi, de veritat, dieu, no, és que és un mal menor, que tindrem aquest hospital de referència, de dia i tal... Doncs pues no, ens estan prenent el pèl. Vull dir, és la realitat. Portem des de principis de segle que si posem la primera pedra, que si estarà en 2 o 3 anys ja el tindrem. Ara ens diuen això, tots som conscients. Si es fa en marxa aquest hospital de dia, oblideu-nos ja de l'hospital de referència, perquè no tindrem que esperar 25 anys més, 30 anys més, per tornar-lo a reclamar. Mentrestant, la població de Sant Cugat seguirà creixent. Amb aquests 3.000 habitatges, que ens sembla fantàstic que es facin, que posem de mitja 9.000 persones, 3 per habitatge, 3 persones, que ho calculem. I això quasi 10.000 persones més a Sant Cugat, més tota la gent que va venint. Per tant, hem d'anar fent un creixement, i parlaves tu ara del barri de Collfabà, com a exemple, ho vam dir la setmana passada en la tertúlia, de que aquí hem crescut molt ràpid i els serveis no han crescut al mateix ritme. Llavors, per això és tan important que ens assentem tots els partits, que parlem a on volem anar, què necessitem, veure les prioritats, i en aquesta línia anar tots junts, perquè crec que és una qüestió que al final són els ciutadans els que necessitaran que els polítics en aquesta qüestió donem exemple. I parlàvem del CNP i de qui paga què. Però bueno, fins ara estava en un edifici, en un local que era propietat de l'Ajuntament, i que l'Ajuntament, pues, el tenia pràcticament abandonat, per no dir que estava abandonat del tot, perquè no invertia zero en el manteniment d'aquesta instal·lació, no? bueno, l'important a mi ja no és qui paga això, és que això pues, es faci d'una vegada, que torni a restablir el servei i que els ciutadans no siguin els perjudicats per un tema de batalles a veure qui paga què.
Marcos.
Jo vull reivindicar un servei de transport públic de busos a Sant Cugat del Vallès. Senyor Puigneró, ho sento, que parlem també de coses, però també hem de parlar de serveis que no estan funcionant. Un servei de transport públic no digne, no, excel·lent, a Sant Cugat del Vallès, excel·lent. I és un autèntic desastre, aquest servei a Sant Cugat del Vallès. I de qui és competència, senyor Puigneró? Ja que parlem de competències i reivindica competències, sí, de l'AMB, vale. I llavors, per què ens està costant a tots els veïns de Sant Cugat del Vallès 6 milions d'euros a l'any? Per què vostès, el seu govern, ha condonat més de 20 milions d'euros de tots els veïns de Sant Cugat del Vallès i els hi ha regalat aquests més de 20 milions d'euros a l'AMB? Per un desastre de servei d'autobusos públics a Sant Cugat del Vallès. Bueno, això no és culpa de Madrid, si vols o no.
Ja, Esther.
No volia contestar-te, però és que crec que m'ho has posat molt senzill. O sigui, al final, tothom té les seves responsabilitats i tothom ha de ser conscient de quines són les seves responsabilitats. Per tant, si l'Ajuntament de Sant Cugat ha de pagar, invertir per oferir un bon servei a la població... ho ha de fer. Si la Generalitat ho ha de fer, ho ha de fer. Si Espanya no està posant ni un duro ja en aconseguir que els serveis públics de Catalunya funcionin d'aquesta manera excel·lent que tu mateix estaves dient, doncs també haurà de pagar. A Espanya no s'hi val.
I perquè no ho reclamen,
no s'hi val. Un segon, un moment. Que no ho hem reclamat, perdona. Sí.
És igual,
passo.
Hi ha demandes que reclamen i s'aixecuten. Perquè ens interessa el govern socialista.
Intentem deixar que hi ha tres persones més que volen parlar.
Hi ha altres prioritats.
No m'hi posaré perquè és igual. La Mireia, no? Llançaves la pregunta de quin és el camí de les reivindicacions, no? Que està molt bé que aquí els que estem dins d'aquesta sala, diguem, Sant Cugat ha de tenir A, B i C, però també, no? Quina és la manera per aconseguir que aquests serveis que crec que estem d'acord que la ciutat ha de tenir, doncs, puguin acabar sent una realitat. I jo crec que aquí, tots els partits que estem representats avui en aquesta taula, hauríem d'activar totes les eines i tots els mecanismes que tenim per aconseguir pressionar a les institucions que toquen, perquè realment considerin que Sant Cugat doncs, és una ciutat que necessita i que ha de poder tenir aquests certs serveis que estem comentant. I jo aquí, Àlex, sí que et tiro la canya de forma oberta així a través dels micròfons, perquè crec que els socialistes teniu moltes coses a dir i sobretot a fer en aquests sentits, i deixa'm que expliqui també que des d'Esquerra Republicana el que hem anat fent en aquesta línia de com aconseguir aquestes reivindicacions no siguin només reivindicacions sinó que siguin realitats també, hem llançat preguntes a la Generalitat, al Parlament, per saber com estan temes tan importants com l'hospital que ara comentàvem, i lluny de tenir una resposta positiva amb l'execució d'aquest projecte, hem tingut una resposta que ens ve a explicar que el més calent és a l'Aigüera, que no hi ha projecte, que no s'ha fet res encara, no hi ha data d'execució ni de redacció, i per tant està molt bé que aquí expliquem les coses que funcionen i no funcionen, però també està bé saber que des de la Generalitat se'ns ha donat aquesta resposta ja.
Ramon.
Ai, disculpeu.
Just m'ha agafat
a tots en un moment de... jo comparteixo una cosa que deia ara l'Ester, i que crec que és que ens cal una reivindicació activa i coordinada de tota la ciutat per tal de reclamar alguns elements. No n'hi ha prou en fer mocions al ple, que n'hem fet unes quantes ja sobre això. Ens cal una pressió política que ha de ser constant, que ha d'estar acompanyada de mobilització ciutadana, i per tant hem de començar a construir aquesta idea de front conjunt en algunes coses, perquè crec que efectivament ens hem de, bueno, no sé si ens hem de plantar com a ciutat, però sí que hem d'anar amb més força i anar plegats a reivindicar segons quines coses. Quin és el problema d'això? Hi ha un problema, que és que tenim un model de ciutat diferent en molts aspectes, molts dels partits. Llavors haurem de buscar quines són els mínims comuns denominadors sobre els quals podem fer aquestes reivindicacions, i això és algo que tots hem de tenir clar, inclús els que tenen la majoria, diguéssim, no? I que hi hauran coses en les que no s'ha dit, sinó simplement que potser no podrem estar d'acord tots alhora, perquè al final, i això sí que és una opinió meva, i segurament des de Junts doncs no estaran d'acord, però si volem que Sant Cugat sigui una ciutat referent en molts aspectes, com ho és, no? Perquè volem que sigui posar el Barcelona Innovation Valley i aquestes coses, doncs necessitem uns serveis públics a l'alçada d'aquest Barcelona Innovation Valley, no? I per tant, doncs, sí, també hem de parlar del transport públic, encara que no sigui un servei que no existeix, clar que existeix, i clar que, l'Ajuntament fa el que pot, diguéssim, però és una inversió que ha de fer una altra administració que no és la de Sant Cugat, a la qual haurem d'anar a reclamar unitàriament també, no? que necessitem aquest servei. Perquè al final no només estem parlant de serveis, estem parlant de drets, diguéssim, de ciutadania i de drets dels veïns i veïnes. No es tracta només de reclamar totxo i de reclamar edificis, no? És a dir, ara tenim una oportunitat també per reclamar que la Generalitat no només no ens defineixi una àrea bàsica policial o decideixi una inversió concreta. És el moment també per reclamar que posi més diners a l'atenció primària, que això ens afectarà a Sant Cugat, que posi més diners, com sembla que està fent, amb construcció d'habitatge protegit i que, per tant, Sant Cugat també es pugui beneficiar d'unes polítiques d'habitatge a favor de la majoria. Són aquestes qüestions, no només el tenir un hospital o el tenir un nou edifici o el tenir un nou equipament concret no? que pot donar servei efectivament i que hem de reclamar.
Vinga, Ariadna, Alfredo i Àlex, un minut cadascun.
Totalment d'acord amb el que acaba de dir el Ramon, però sí que agafo el... Sí que depèn com necessitem edifici, que vinga a dir.
Bueno, clar.
En el moment que també tenim un Volpelleres, perquè posàvem l'exemple de Coifabà, bueno, però és que tenim un Volpelleres que és tot el contrari. No s'ha planificat, és un barri totalment dormitori, creat en el seu moment així, i no podem encabir serveis. I aquí ve el que ens hauria preocupar i no ha sortit, la mirada. O sigui, tenim una escola amb barracons des de fa temps immemoriables, no troba solució i a sobre piques a la porta de qui té la competència i ara sembla que ens diuen que... pues que potser no, no? Sumant-li també el que, per exemple, deia Alfredo, ens anem enterant de tantíssimes coses per la premsa, sense notícies tampoc internes, que si realment...
Qui té la competència de la mirada? És que toques a la porta, no oblidis per saber-ho, eh?
Qui va fer un acord per construir-la conjuntament?
No ho sé, perquè com que de la mirada també ens aneu informant d'aquella manera...
Toques a la porta d'això i...
Representa que ara qui l'ha de fer, que hauria de ser també, no l'Ajuntament, sinó l'òrgan competencial, ha vingut a dir que potser no és una prioritat. I que potser no està. Correcte.
Vale,
o sigui, tranquil, no només et critico a tu, critico tot, no pateix. Aquí venim a criticar-ho.
Sé que el punt que estava fent no era sobre això, estava dient una altra cosa.
El que vinc a dir és, pactem-ho tot, sí, reivindiquem-ho tot, i anem a, quants més pactes millor, però també intentem també prioritzar el model de ciutat, tot i que tinguem diferents visions, el model de ciutat que també afavoreix les necessitats.
Alfredo.
No, és que jo m'estava recordant del tema de l'oficina del DNI, que a veure qui paga, qui no paga, i es podia arribar inclús un acord de pagar-ho entre els dos, vull dir...
Per què no?
Si es poden pagar 600 euros a la Bressola o el que sigui a una escola privada francesa des de l'Ajuntament i no es pot pagar un servei de la ciutadania, per favor, home.
Una vergua, escolti...
No, escolti, és la realitat.
Els serveis que presta l'estat de Sant Cugat, que siguin dignes, sisplau, és l'únic que demanem.
Totalment d'acord.
I que els paguin, que és la seva responsabilitat. Que no ens facin pagar als santcugatencs una factura extra
Fins ara com estava fent?
Doncs hi havia un local que ells havien de mantenir, perquè quan tu ets llogater tu has de mantenir el parc que et toca en parc. Home, si tu... Perdona, si
ens interessa algun dret que veia o no. Sisplau, deixem-li a l'Àlex que havia demanat.
No, però si ens interessa, si ens interessa. Jordi, hem de treballar
sempre en sent.
Vinga, últim minut per l'Àlex.
Bueno, s'ha parlat abans, l'Ester parlava de la Generalitat. Bé, la Generalitat, jo crec que estem molt d'acord en el tema dels serveis. Vam fer, la campanya del PSC es va centrar molt en els serveis públics i jo crec que gran part de la raó per la que ens han otorgat una majoria ha sigut per això. De totes maneres, la Generalitat no pot aprovar pressupostos ara mateix, precisament perquè el seu grup parlamentari s'hi nega. Per tant,
recordo quin grup parlamentari tampoc no va voler, és igual, segueix.
En qualsevol cas, clar, la seva capacitat d'acció, tot i que és gran, està certament limitada. Per tant, ja veurem. I a part, portem menys d'un any governant. Calma, ja tot arribarà.
Per tant, entre els compromisos i els fets, pot haver-hi un gran abisme, no? Entenc. Entre el compromís de construir aquest hospital i la resposta de el més calent és de l'aigüera...
Tot arribarà. És com la mirada.
Com a Espanya, també. D'acord.
Bueno, amb aquell... Com els 3.000 habitatges.
amb aquest tot arribarà, que ho he deixat sobre la taula. Acabem la tertúlia. Us donem les gràcies a tots per haver participat i us recordem que la informació continua amb el butlletí horari i amb la segona hora del magazín de Faves Contades amb Carme Reverte.